Tres 10 d'octubre us parla Mireia Puente.
Info Migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
El Banc dels Aliments fa una crida a la ciutadania per trobar voluntaris per la 17a edició del Gran Recapte, que tindrà lloc el 7 i 8 de novembre. A Sant Cugat, l'entitat necessita més de 400 voluntaris per cobrir els diversos punts de la ciutat que recolliran aliments durant els dos dies. Sota el lema «Quan més voluntariat, més exitosa resulta la campanya», l'edició d'enguany repeteix el format mix de recollida d'aliments i donacions econòmiques. Totes aquelles persones que es vulguin apuntar per fer de voluntaris i o per fer donacions econòmiques fins al 23 de novembre poden fer-ho a través de la pàgina web del Banc dels Aliments. A més, també s'ha habilitat el Bizum 33596 per les donacions. El Banc dels Aliments espera superar les 1.500 tones de l'any passat en dos dies, especialment en productes bàsics com l'oli, la llet i conserves. La 17a edició del Gran Recapte comptarà amb més de 2.000 punts de recollida a tot Catalunya amb l'objectiu d'ajudar a 230.000 persones en situació de pobresa. El nombre de persones aturades a Sant Cugat s'ha reduït en 153 durant el setembre, situant-se en 2.336 desocupats, segons dades del Servei d'Ocupació de Catalunya. Es tracta de la millor xifra d'atur d'un setembre des del 2008. La tendència de setembre consolida la recuperació després del repunt d'estiu, quan l'atur va pujar progressivament entre maig i agost. 2.248 aturats al maig, 2.286 al juny, 2.420 al juliol i 2.489 a l'agost. Fa un any, al setembre de 2024, hi havia 2.473 persones sense feina, de manera que la xifra actual representa una reducció interanual de 137 aturats, un descens del 5,5%. Aquesta evolució manté Sant Cugat com una de les ciutats amb menor taxa d'atur del Vallès Occidental i de Catalunya. Ja s'ha aprovat el projecte de passera per a vianants i bicicletes per unir Volpelleres i Can Sant Joan. Les obres suposaran una inversió de 4,6 milions d'euros i es preveu que la licitació s'iniciï durant el gener de 2026 i que les obres puguin començar a l'estiu. El termini d'execució estimat és de 9 mesos. L'actuació preveu la construcció dels accessos i les zones de transició, així com de dos nous trams de carril bici i a Volpelleres i Can Sant Joan. El projecte encarregat per l'Ajuntament a l'AMB respondrà a les necessitats de connexió entre el barri i el parc empresarial amb la construcció d'un gran pont que travessarà els carrils de la P7 per garantir la seguretat en la mobilitat de la ciutadania. L'estructura de la passarel·la creuarà els accessos de la B30, la mateixa B30 i la P7, amb una longitud de prop de 200 metres, una amplada mínima de 2,2 metres per bicicletes i d'1,8 metres per vianants. Segons l'alcalde, Josep Maria Vallès, la infraestructura millora l'accessibilitat, garanteix la seguretat dels desplaçaments quotidians i fomenta un model de ciutat sostenible i funcional per la ciutadania. El nou tram del carril bici a Volpelleres estarà entre les avingudes de la Clota i Via Augusta, amb un total de 220 metres de longitud. L'enllaç de la passarel·la amb la xarxa pedalable de Can Sant Joan connectarà a l'altura de l'avinguda de la Generalitat amb un total de 315 metres de nou carril bici. L'Ajuntament considera que el projecte de passera és un accés segur per vianants i ciclistes, incloent-hi el pas d'infants d'escoles, instituts, alumnes universitaris i persones treballadores. Les visites al vestíbul de Torre Negra i a l'exterior de la finca es reprenen coincidint amb les jornades europees de patrimoni que enguany, durant aquest cap de setmana, posaran en valor el patrimoni arquitectònic. La Torre Negra va suspendre a l'abril les visites per impermeabilitzar les cobertes, millorar el sanejament de l'edifici i reforçar i estabilitzar sostres i així augmentant-ne la seguretat. L'Ajuntament no ha concretat, però, si s'han completat les obres amb un cost de 600.000 euros. A banda de Torre Negra, els santcugatencs podran gaudir de prop del monestir, la capella de Sant Domènec i la masia de Can Vell. Sota el lema Finestres al passat, portes al futur, la iniciativa permetrà veure les vistes de la ciutat des del mirador de la rehabilitada torre sud de la muralla del monestir. També es podran resoldre misteris amb la gincana familiar del museu i viatjar en el temps per conèixer els 500 anys d'història de la masia de Can Vell. La capella de Sant Domènec acollirà un concert de l'Escola Tradicional de Música de Sant Cugat i el museu farà doblet en organitzar un itinerari urbà pels llocs claus de la batalla de Sant Cugat del 12 d'octubre del 1808. I l'Escola Conservatori de Música de Sant Cugat ha posat en marxa el cicle Clàssica a la Magna. Una iniciativa complirà l'aula magna del Centre de Concerts de Cambra i Grans Solistes entre la tardor del 2025 i l'hivern del 2026. Es tracta d'una aposta per apropar la música clàssica de màxima qualitat a l'alumnat i a la ciutadania amb accés gratuït i intèrprets de renom internacional vinculats al conservatori. En una entrevista al magazín Faves Comptades, el director del conservatori, Roger Roca, ha explicat que el projecte neix amb la voluntat de donar als alumnes l'oportunitat de veure de prop músics professionals i alhora oferir a la ciutadania una programació de qualitat. El cicle proposa 4 concerts en format íntim i de repertori variat, tots a les 8 del vespre, amb el calendari que podeu trobar ben detallat a la pàgina web de cugat.cat. I ara donem pas al nostre company d'esports, Joan Garcia, qui ens actualitza el cap de setmana esportiu.
Comencem el repàs a la crònica esportiva d'aquest cap de setmana i, òbviament, preparant una agenda farcida de partits. El maig que destaquem serà el de dissabte, a partir de les 6 de la tarda, entre l'Aro Rioja Volley i el DSB Club Voleibol Sant Cugat, jornada inaugural de la Lliga Iberdrola. Tots dos conjunts arriben a la cita després de veure's les cares a pretemporada i amb victòria santcugatenca. El partit, però, serà diferent, perquè hi hauran els 3 punts en joc. Baixa destacada en l'equip santcugatenc, el Dane Zengitape Mongoa, un dels dos reforços de luxe del conjunt santcugatenc. Qui si estarà a pista serà Mayra Westergaard, l'altre reforç d'aquest DSB Club Voleibol Sant Cugat. Coneixem l'última hora, ens explica com afronta el partit el seu tècnic, Joshua Pérez, qui debuta a la banqueta del conjunt vermell i negre.
Sabiendo que ya hemos venido de jugar 2 partidos con Aro, ya las conocemos, a ver qué situación nos plantean y tratando de hacer el mejor partido posible para llevarnos la victoria.
Doncs primer partit fora de casa i debut en aquesta Lliga Iberdrola del DSB Club Voleibol Sant Cugat. I a Sant Cugat tindrem un partit també important. Serà el que afronta el primer equip de l'handbol Sant Cugat davant l'Esplugues. Els santcugatencs afronten la 5a jornada després de la darrera derrota i va ser a casa davant l'Oar Gràcia. Per tant, volen tornar al camí del triomf. I per diumenge ens espera un gran partit a Sant Cugat. El Pau 3 de la Rambla del Celler acull el debut històric a la tercera federació, tercera FEB, en aquest cas, del primer equip masculí de la UES de bàsquet. Serà davant de l'Igualada, jornada número 2. A la jornada inaugural, els santcugatencs van competir, però van caure derrotats a la pista del Valls. Per tant, tot a punt per als equips santcugatencs en una nova jornada esportiva de cap de setmana.
Moltes gràcies, Joan. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
Info Migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia. FM. Ràdio Sant Cugat. Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Club Helsinki Sant Cugat. el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Healthy Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Com transformar residus no reciclables en hidrogen per combustible?
Quines són les neurones que provoquen els marejos?
Es pot crear un biomaterial nou fet de closques de musclos i ostres?
Catalunya està plena de científics que investiguen i molta d'aquesta investigació la vehiculen les universitats catalanes. Al POU donem visibilitat a tota aquesta feina ingent, vital per al futur del país.
Menys de 15 minuts per posar-te al dia de la ciència que canviarà el món, de la mà de les persones que treballen perquè tots aquests avenços estiguin a la teva vida.
Al POU, cada setmana a Ràdio Sant Cugat, a la 91.5 de la FM i a 3w.cugat.cat.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
A continuació, escoltem la reemissió de la tertúlia d'avui.
I quan passen 5 minuts del punt de les 10 del matí, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus en la viabilitat del pla que ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, per fer front a la crisi d'habitatge que pateix el país. Per abordar aquesta qüestió, ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils, el Rogeli Padrón, antropòleg i escriptor, el Robert Sabé, veí i membre del Consell de Barri de Mirassol, i la Roser Casamitjana, regidora d'Iniciativa Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa. Molt bon dia, benvinguts.
Bon dia.
Un tema no menor el d'avui, el de l'habitatge.
Sí.
És la primera vegada que ens hi posem, no acabem mai de trobar la solució, però que no sigui per no posar idees sobre la taula. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha proposat un acord de país per activar tot el sòl de Catalunya que podria arribar a convertir-se en un solar on construir habitatge. Segons estimacions del govern, si es transformen tots aquests terrenys, es podrien construir fins a 210.000 habitatges nous. Aquesta projecció de l'executiu contempla que gairebé la meitat d'aquests nous habitatges es reservi habitatge protegit dedicat a lloguer assequible, i Illa ha fet aquest anunci durant la intervenció inicial al debat de política general que va començar aquest dimarts al Parlament. Ara que ja hem tingut uns quants dies per pair i per mirar una mica que, quins eren els detalls i les respostes de diferents sectors a aquest pla que va anunciar, aquest pacte que demanava de país per fer front a la crisi de l'habitatge, veieu realista aquest pla d'Illa de construir 210.000 habitatges en 5 anys? Veig somriures.
Sí. No sé, jo he calculat, perdoneu, començo, no fa res. Jo he calculat, i això són 40.000 o 40 i pico mil habitatges per any. Són molts habitatges. I el que jo no sé si realment la Generalitat o els municipis disposen de tant de terreny com per construir aquest nombre d'habitatges. I, a més, si aquests terrenys són públics. Perquè, és clar, sempre parlem de terrenys com si tot fos casa meva és casa teva, però no és ben bé així, això. I, aleshores, jo no sé si disposem d'això. I penso que és una xifra molt elevada que requereix de molts pactes amb els constructors, amb si hi ha, si no és públic, etc, i que és difícil d'assolir. Almenys jo tinc un cert escepticisme amb la xifra i amb la manera com s'ha plantejat.
Rogel i Robert.
Aviam, totalment d'acord amb el que diu la Roser, però per mi hi ha un problema de base, que és, gràcies, que és el tema de quin territori volem. No està dissenyat el territori, ho sento. 210.000 habitatges, a on? Vull dir, en cas de que trobéssim una fórmula màgica per poder fer aquests 40 i pico habitatges a l'any, se'm fa difícil, perquè estic visquent l'evolució d'un pis d'un fill meu i portem 2 anys, vull dir que... No? Tot i així, on fem el que tenim que fer? Assumint que ara ja tot el territori de Catalunya és de lliure disposició per aquest gran problema, on ho posem? Perquè on ho posem condicionarà no la vida dels que hi aniran a viure, suposem que en aquests 5 anys, sinó de les properes generacions. I això vol dir pensar el territori en quant a activitat, pensar el territori en quant a infraestructures, pensar el territori en quant a serveis. I ho sento, puc estar il·lusionat, puc tindre ganes, però no m'ho crec. En aquests moments s'està, per exemple, fent el Pla Territorial del Penedès. No? I el Pla Territorial del Penedès no va contemplar que, per exemple, el 30 d'octubre es farà la primera comunitat de regants del Penedès. Que hi hagi una comunitat de regants vol dir que canvia radicalment el plantejament productiu i habitacional de la gent. I no es va contemplar. Aleshores, si amb una cosa petita, com és una comarca, no tenim clar el que volem fer, sincerament, a nivell de país, se'n fa com molt complicat. Penso, sincerament, que una xifra és molt fàcil de dir, però és impossible d'assolir.
Rogeli.
Sí, jo penso que Sant Cugat, sense anar més lluny, que tot Catalunya, el projecte afecta tot Catalunya, evidentment, però coneguent una mica, com coneixem el nostre entorn immediat, que és Sant Cugat, comarca, és complicat, molt complicat. I si no, ens un bon exemple els intents que s'han fet fa aquests darrers anys de construir, quan va ser a la carretera de Cerdanyola, que hi havia aquell projecte de fer uns edificis...
Regull Centre.
El Regull Centre, que s'havien projectat o parlat de fer unes edificacions justament també un tant privats i d'altres públics també, però clar, com va acabar la cosa, tots ho sabem, va acabar pues, sense fer-se res, amb discussions, baixant el nivell de les alçades dels blocs de pisos, res de res. Més cap aquí va haver el tema del golf de Rubí i Sant Cugat, també,
Can Sant Joan.
De Can Sant Joan, que tampoc ens van posar d'acord, que tampoc va funcionar. Al fons hi ha el que diuen els companys i la companya, un problema també d'edificabilitat, també un problema de terreny, d'espais, a veure, on t'expandeixes, on edifiques, a qui compres i com compres els terrenys, això per començar, I després hi ha un altre tema que Déu-n'hi-do també, que és que l'administració ja ha demostrat sobradament que no té prou diners per dir-ho clarament, per a poder edificar tot. Què ha de fer llavors? Doncs mira, 50% per vostè que té capital i 50% per l'administració. Amb això jo crec que no avancem gaire i a part d'això no deixa d'haver-hi, com diuen els companys, molts interrogants, i molts dubtes davant de les declaracions del senyor Illa.
Ha posat sobre la taula molts dubtes sobre aquest pla i aquest pacte de país per fer aquests 210.000 habitatges en 5 anys. Hem parlat de sòl disponible, de sòl públic, que no és el mateix de disponible, perquè també s'ha canviat, d'haver de canviar planejaments per convertir sòl que pugui ser industrial o agrícola en urbanitzable. Hem parlat de pressupost, sabem que la Generalitat, per començar, hi hauria d'haver pressupostos aprovats cada any, i construir això val molts diners. La proposta d'Illa passa perquè d'aquests nous habitatges que s'haurien de fer, diu, amb la col·laboració privada, la meitat, ho apuntava el Rogeli, es reservin habitatge protegit dedicat a lloguer assequible. Per tant, serien 105.000 pisos, les matemàtiques són fàcils en aquest sentit. Això és suficient en 5 anys per incidir en les dinàmiques dels preus de mercat?
Jo crec que no, perquè realment tothom calcula que hi ha d'haver com a mínim més del 50% més d'habitatge públic perquè això pugui tenir una certa incidència en el preu global de l'habitatge.
Ara estem a l'1,5%.
Vale. Si no s'arriba a això, l'habitatge públic no arriba a cobrir aquesta necessitat, per tant, no resol el problema, per dir-ho d'alguna manera. I això no sembla que pugui ser així, perquè efectivament doncs, s'ha de considerar que hi ha d'haver una part que no sigui pública, per dir-ho d'alguna manera, i suposo que aquí és on pues, l'associació de constructors, o digue-li com vulguis, doncs, hi aposta perquè pensa que efectivament pues, això pot ser un negoci. Però jo crec que tothom calcula que el percentatge de públic ha de ser un de determinat i molt elevat perquè pugui tenir incidència en el preu global de tot. És a dir, que això comporti o faci possible que l'habitatge que no sigui públic baixi els preus també. Si no arribem en aquest percentatge d'habitatge públic, no té incidència en els preus de lloguer, no ho dic jo, ho diuen els experts, per suposat. Per tant, jo crec que resoldre el problema tal com està plantejat, a més de tots els problemes que ja hem anat citant, jo crec que no pot resoldre el problema.
Absolutament d'acord, absolutament d'acord, si no canviem el sistema, que seria pensar d'una altra manera amb la propietat aquesta que té que tindre servei públic, si seguim amb la mentalitat d'un sistema econòmic de mercat, ha d'incrementar-se molt l'oferiment de mercat de baix cost, d'aquest mercat d'aquests pisos o habitatges socials, perquè realment els altres, simplement per la balança de l'oferta i la demanda, comencin a decidir baixar preus. Si no és així, és una anècdota més, vull dir, que a més els hi posen perfecte. No visqui vostè amb 70 metres, jo li ofereixo 90 i serà vostè la persona més feliç del món, amb la qual aquest sentit encara es reforça més, podríem dir, inclús per la contracció que es fa amb els preus, podríem dir, amb els pisos socials. Totalment d'acord. O s'incrementa moltíssim, o s'intenta saturar el mercat d'habitatge públic, o sincerament, l'altre, me n'alegre.
Rogeli.
Segons dades que tots ens han arribat, a Catalunya hi ha 400.000 pisos buits,
sí,
ocupats, que no estan ocupats,
que no estan ocupats,
i d'altres que sí que estan fet, que els fan servir com a espais turístics, que tampoc sembla ser que és massa legal. Potser aprofitant el que tenim, això, jo potser començaria per aquí, no ho sé, perquè jo diria, és que de cop i volta diem, bueno, surt el senyor Illa i diu, vinga, farem tants centenars de mils de llances de pisos, és una, jo crec que és una fal·làcia, així de clar. Escolta, aprofitem el que tenim, mirem els pisos buits que tenim a Catalunya, mirem d'ocupar-los, vull dir, de que hi visqui les persones. Sí. I a partir d'aquí, llavors, efectivament, mirem terrenys i espais, llocs on se pugui edificar, amb respecte, que això sí que ho diu l'Illa, al medi ambient, respecte a les zones que no es pugui, no edificables, amb això d'aquí parlaria de Torre Negra, que espero que no torni, a sortir mai més a la vida, però bueno, fent, el Núñez està al darrere d'això.
Semblava mig dat i beneït, de moment, hi ha la sentència.
Sí, no, sí. Però recordeu que l'associació de propietaris ha posat
un contenciós administratiu
perquè se'ls hi pagui, això, sí, que representaria, em sembla que són 6 vegades el pressupost municipal de Sant Cugat, és a dir, que pot tornar a sortir. No siguem pessimistes.
El flux i el reflux.
Sí, no m'agradaria
aixecar
la llebre, però, perquè a Sant Cugat un dels problemes que tenim és aquest, justament, manca d'espais edificables, i per tant, Déu vulgui que no sigui així.
Digues.
No, que volia dir que això, que Sant Cugat, per obtenir una venda de protecció oficial, i això ja en parlarem més tard també, s'ha complicat molt la cosa també, vull dir que tampoc no, a veure, no vull avançar als temes que venen després de tot plegat, un cop per exemple s'hagin edificat edificis, però que déu-n'hi-do també la polèmica que hi ha hagut al Parlament aquests dies i al mateix Ajuntament de Sant Cugat.
Una d'aquestes línies que ara apuntava el Rogeli, el sindicat de llogateres acusa Illa d'haver comprat d'alguna manera aquest mantra de la manca d'oferta, no? I per tant que la resposta sigui construïm més. I li recorda que promoure aquests habitatges, que sobre la taula ja s'ha dit, no?, que possiblement no siguin suficients, perquè serien, recordem, 110.000, 105.000 de protecció oficial, no solucionarà el problema de l'habitatge. I esteu d'acord? Calen altres solucions? Crec que és evident que la solució a la crisi de l'habitatge no és ni senzilla ni serà ràpida. Fa anys que en parlem, possiblement s'ha abordat tard, però la solució passa per uns projectes a llarg termini. Però coincidiu amb el sindicat de llogateres que comprar el mantra de la manca d'oferta i no fer res més que construir no solucionarà el problema?
Home, jo crec que és evident, a part d'aquests pisos buits, tampoc sabem aquests 200 i pico mil on se construirien, m'explico, perquè, molt bé, vull dir, ja Sant Cugat, per exemple, no tenim terreny, a molts llocs no tenim terreny, sobretot les grans ciutats, i els llocs turístics, que és on també s'acumulen aquests pisos turístics que s'ocupen aproximadament entre 30 i 40 dies l'any, aproximadament. I, per tant, la resta, doncs, estan buits i no s'utilitzen, però, en canvi, sabem, doncs, que hi ha comarques a Catalunya absolutament, si no despoblades del tot, com a Teruel, per dir-ho d'alguna manera, però que sí que aquest problema no hi és. I jo crec que en fi, doncs, que això justifica que s'han de buscar altres solucions. I jo penso que n'hi ha d'altres.
Altres solucions seria legislar i intervenir en el mercat, per exemple?
Intervenir en el sentit de que els pisos buits pues, no poden estar buits, jo crec, quan hi ha deficiència. Si en sobressin no passaria res, però en aquest cas no. Els pisos turístics s'haurien de regular, s'hauria de regular també el preu, que això teòricament per llei ja ho tenim, però per tot el que sembla, doncs no s'aplica o s'aplica d'una manera rara o malament o insuficient, no sé com dir-ho. I bé, hi ha tota una sèrie de coses. I després, que jo penso que segons on s'edifiquin o quins terrenys tenen, hem de comptar després amb una altra cosa, que és la mobilitat i els serveis que oferirem. M'explico. És a dir, tu pots construir, com s'han construït algunes, diríem, edificacions o urbanitzacions en uns llocs, que després no hi ha transport públic, no hi ha els serveis essencials, no hi ha escola, no hi ha sanitat, entenem-se. Per tant, jo crec que no és només fer 400 i pico els que siguin edificis, sinó on els fem i com els dotem perquè la gent que visqui allà tingui les necessitats cobertes. Perquè si resulta que no es pot bellugar d'allà si no té cotxe, o no pot portar el nen a l'escola, o no té un metge o una infermera que el cuidi, bueno, no sé si val la pena fer l'edifici.
En aquest sentit dels pisos buits, ara ho estava buscant perquè no recordava quina ciutat era, a Brussel·les es requisen. A les persones,
exemple,
que tenen pisos buits durant més d'un any passen a ser,
per exemple,
passen a mans de l'Ajuntament.
I amb això del sindicat de llogateres, vull dir, estic conforme majoritàriament amb ells, però perquè avui seguien en Pedrolo, no?, el llibre aquell, queixem-nos encara que no serveixi de res. Però potser tenim que començar a ser proactius, eh? Està molt bé posar el dit a l'anafra, que ho estan fent molt bé, però tenim que començar a ser brutalment proactius respecte a solucions que poden semblar agosarades, però que poden ser reals. Per què no fem, promocionen la col·lectivització de recursos econòmics de privats que necessiten habitatge per fer habitatge col·lectiu, més enllà dels que treuen a TV3, que els ensenya sempre i, a més estan fets en parets de fusta. Ja en són quatre, eh? Realment, l'edificació comunal. Per què no forcen que el retorn dels diners que es va fer en les grans banques d'Espanya esdevingui a crèdits de molt baix nivell per potenciar, podríem dir, que la gent pugui arribar a tindre un habitatge digne? Per què no es força que l'oferta privada, que hi és, i molta, deixi de guanyar tants diners? O sigui, no se'ls hi treu el benefici, però se'ls hi redueix el benefici, quelcom similar al que ens passa amb els salaris, val? I per tant hi hauria molt més facilitat de poder arribar. Per què no s'afavoreix la densificació de molts llocs? Ho han dit, amb terrenys podrien dir que són turístics, però podríem parlar-ho en el nostre municipi amb molts barris.
Sí. Mirasol o Vall d'Oreig.
Mirasol o Vall d'Oreig. Estaven pensats per famílies de 4 mínim, i en aquests moments, amb sort, queden dues persones. Per què no es pot tornar a repartir, dividir, no sé quina és la fórmula legal, però tornar a pensar que això és possible?
La divisió horitzontal,
exacte,
no?
Hi ha moltes opcions. Això sí, no és l'opció del mercat d'ara, la senzilla. Compro un terreny, a qui sigui, si puc escanyant-lo, i construeixo el preu que sigui, si pot ser escanyant-lo. Aquest no és el model de negoci. Perquè ho ha dit en Roger, vull dir, quan ha parlat, podrien dir, dels recursos. Hem de basar-nos que tenim que estar en un moment de sobrietat absoluta. No tenim diners ni tenim recursos. Per tant, el primer principi és no gastar. És un principi de pagès antic. No guanyo molt, però no gasto molt. I aquí sembla que tot va... Fota-li que és fàcil. Ho sento, hi ha moltes alternatives. I aquí, una part de responsabilitat, com sens dubte, dels individus, però el sindicat de llogateres com menys representatiu, penso que molta. No només és queixar-se.
Algun partit polític s'atrevirà a posar aquestes mesures sobre la taula i a proposar legislació que faci que aquest enriquiment de la gent que es lucra de l'habitatge sigui menor? Tenint en compte que tenim manifestacions de milers de persones al carrer, que l'Observatori Sociològic de Sant Cugat, per primera vegada des que es fa, posa l'habitatge com la primera preocupació de la ciutadania. És a dir, si el clam de la ciutadania és que tenim un problema molt gros amb l'habitatge, sembla gairebé una paradoxa que no sigui el tema i l'ordre del dia al Congrés, al Parlament i als plens municipals, no? Per què hi ha aquesta desconnexió? No sé si creu que algú s'atrevirà finalment a legislar en aquest sentit.
Suposo que el govern que tenim actualment jo ho veig difícil perquè realment no es va per aquí. Almenys
les... Parles del local, del català o de l'espanyol, ara,
del,
Roseli?
Del local, eh? No es veu que vagi per aquí, eh? I en general tampoc, eh? Llavors, no ho sé, jo sempre he sigut més proper o propens a copiar, si es vol dir d'alguna manera, altres països que tendeixen, per exemple, al lloguer. Que edifiquen molt, moltíssim, els països nòrdics, i que no tenen aquesta mentalitat que tenim aquí, permeteu-me que digui capitalista, de tenir la possessió d'un equip, d'un habitatge privat, o d'un de públic que acaba sent privat, que això no hauria de ser mai a la vida, des del meu punt de vista, mai a la vida.
El problema
és... Un edifici públic, per mi, ha de ser públic per tota la vida, i mai ningú hauria de ser propietari d'aquell edifici. Per tant, el que s'ha fet fins ara s'ha fet malament.
I es segueix fent en algunes ciutats de Catalunya.
Permeteu-me que ho digui així de clar. I llavors, mentalitzar-nos de que hem d'anar cap al lloguer, perquè la compra beneficia sempre els mateixos, a la gent que té més, als bancs i a la gent que pot fer inversions capitalistes, com és el cas del que s'està proposant en aquest moment a l'illa. El 50% serà privat. Això continuarà sent un negoci pels que han estat sempre la gent rica o portentosa o que té més mitjans econòmics. No?
El problema és que ara per ara el lloguer no és una possibilitat d'estabilitat, no és una opció per a moltes famílies.
Però s'hauria de regularitzar. S'hauria de regularitzar, i si m'ho permets ser més contundent, penalitzar amb impostos perquè no tiréssim cap a aquesta banda.
Un lloguer a Sant Cugat de mitjana supera els 1.400 euros, no?
1.473.
Què has de guanyar?
El que pica són els 3.
Quin sou has de tenir per poder pagar això? És que...
Sí. Jo crec que, com deia el Roger, d'altres països que ho tenen, el tema lloguers és el tema normal, no? Uh-huh. Aquí jo crec que anem molt tard. I això ja no sé si serem a temps, primera, perquè anem tard, i segona, perquè el concepte que tenim és el de propietat. Perquè potser tenim el concepte, però perquè la realitat també ho imposa. Perquè hi ha molta gent que considera que prefereix pagar una hipoteca X, m'entens, que pagar un lloguer de 1.473 euros de mitjana, per ser exactes, i que damunt, al cap de 5 anys, o del 3 o de no sé què, que li diguin que ha de marxar. Entens? Llavors, com que entre la mentalitat que potser tenim, que sí que pot ser diferent de la que té Bèlgica, poso per cas, de que anem tard, i de que hi ha el perill aquest de que els lloguers doncs avui hi són i demà no hi són, i et pots trobar que després de construir la teva vida en un lloc doncs hagis d'agafar les maletes i marxar, jo crec que això no ho afavoreix. I a damunt doncs tenim en compte que a Sant Cugat doncs tenim d'habitatge públic en aquests moments el 2,3%. El 2,3%, perquè el que en algun moment Promusa va concedir com a tal, al cap de, no sé, en aquell moment, no sé si eren 10 anys, ara no ho recordo bé, però em sembla que eren 10 anys, tu podies vendre a preu de mercat. Per tant, allò que t'havien, diríem, regalat o afavorit que ho tinguessis, i podies fer negoci. I això va ser el que va fer, efectivament, moltíssima gent, perquè no hi va haver cap impediment per fer-ho. Per tant, jo crec que aquí tenim molts impediments i anem molt enrere, i llavors jo crec que s'han de proposar coses més assequibles, que tenim més a mà, que no necessitin una inversió terrorífica, que no sé, que com deia el Robert, doncs no la tenim probablement, etc. I per exemple, doncs, el que ell parlava de densificar, evidentment que no es pot densificar tot, i un edifici de 8 plantes potser no és el que toca fer, però sí que potser toca fer un pla que ja s'ha fet i s'ha promogut concretament des de Vall d'Areig, i que en un moment determinat, i ho he de dir aquí, doncs sembla que tingui el vistiplau del govern. Però això requereix en alguns moments un canvi del Pla General Metropolità, que ja sabem que això, doncs, les coses de Palacio van despacio. Després, doncs, requereix que la gent s'hi avingui, que la gent ho vegi clar, i que una casa que té possiblement, doncs, 200-250 metres quadrats, que a Vall d'Areig concretament n'hi ha moltes, i a Mirasol, com tu saps, també, doncs es pugui dividir, puguin viure dues famílies o a les que sigui, sense partir-la d'això, sense que allò es pugui tornar a vendre més. Aquí està el quid de la qüestió, perquè si no tornarem a estar amb el negoci de fa uns quants anys. Entens? Facilitarem que aquella persona que digui, vale, jo m'hi apunto, però d'aquí 5 anys patapam. No sé, etcètera. Vull dir que coses a fer n'hi ha, però jo penso que són més, com si diguéssim, de fer sorgidets, que deien les àvies, saps? No pas de comprar tela nova, per dir-ho d'alguna manera.
Jo penso que aquest país, i consegüentment Sant Cugat formi part del país, segueix sense voler mirar la realitat actual i sense mirar el que està passant de cara a futur. O sigui, cada vegada els llocs de creixement, els llocs de negoci, els llocs de treball són més dispersos en el lloc on s'està visquent. Mon avi era fuster, vivia al Raval, i me'n recordo que era una frase que sempre em va quedar: a quants pisos vas viure, avi? A 3, perquè quan canviava de taller, canviava de casa, no? Actualment això és impensable. O sigui, jo he estat treballant dues comarques fora de la comarca d'aquí, amb totes les dificultats que hi ha de desplaçament. Per tant, el lloguer és cabdal pel nou model de persones que tindran que treballar i viure a Catalunya. És important, perquè no puc invertir en mirar de comprar una casa dels 1.473 euros aquí, si a lo millor d'aquí 5 anys la meva empresa em seguiré mantenint el treball, o la meva projecció passarà per canviar de lloc. Per tant, penso que tenim que començar a pensar això i començar a dissenyar realment com volem el país. Tota la línia de costa, que va des de Sitges fins a Tarragona, s'està colonitzant amb gent que va treballant allà. I per tant, aquells pisos, cases que es van construir malament per fer un negoci turístic, en aquests moments s'estan reconvertint en uns habitatges perquè hi visqui la gent, amb moltes carències, perquè ho has dit tu molt bé. Són cases que vivien 43 dies màxim a l'any, la gent. No passaven ni fred ni excessivament calor. Per tant, per favor, que deixin de parlar de si tu m'agrades o em deixes d'agradar, i comencin a pensar amb els 8 milions de persones que viuen aquí, més els que vindran. Perquè realment aquí llavors sí que hi ha justificacions i alternatives. Si mirem sempre el que em vas dir, no n'hi ha ni una d'alternativa.
Ho hem posat sobre la taula, eh? Hi ha la qüestió de creixement de les ciutats, hi ha la qüestió de densificar aquells edificis que ja tenim. Una altra dada que ens deixa aquesta 49a onada de l'Observatori és que el 70% dels enquestats consideren que l'expansió del municipi comporta més inconvenients que beneficis. No sé si coincidiu amb aquest anàlisi, tot i que des del govern s'ha plantejat, des del govern del tripartit, primer la urbanització de Can Ametller, i des del govern de Junts i Esquerra la urbanització de Can Sant Joan, que a més per ara, amb la infraestructura de mobilitat actual, quedaria més propera a Rubí que no a la trama urbana i social, cultural i econòmica de Sant Cugat.
Jo penso que els senyors de l'Ajuntament de Sant Cugat, com el senyor Illa, quan han parlat d'aquest creixement, s'han parat a pensar que paral·lelament s'han de fer centres educatius, serveis socials, clar, més biblioteca, centres cívics, sanitat,
transport públic.
Transport públic. Tot això no se n'ha dit res d'això, han dit bé, creixerem, però a veure, paral·lelament tot això s'ha de fer també.
Que de fet és una de les problemàtiques que té aquesta ciutat, que s'ha duplicat en 25 anys.
Què va passar amb l'escola La Mirada, què està passant amb la biblioteca, que ens ha quedat allà una...
Tenim 400 quilòmetres de carrers, actualment, pensem-ho.
Tot això s'ha de pensar conjuntament, no podem pensar únicament en fer uns blocs de pisos i tal, i hi ha tots aquests altres serveis, la gent necessita viure, anar a l'escola, anar a comprar, anar a tenir... anar al metge, etc. Si ha pensat en això, jo no s'ha dit res de tot això, I a mi això em preocupa. Em preocupa perquè ja ara, i pensant en Sant Cugat, no anem bé, i fins i tot a nivell de Catalunya, parlem del tema sanitari, que jo sempre he sigut molt partidari del tema sanitari públic. Fixeu-vos a Sant Cugat, que ho tenim aquí mateix. Cada vegada hi ha més centres
privats,
cada vegada més. Escoles, també. Les escoles, cada vegada més escoles públiques, però no tothom pot arribar a això. Què vol dir això? Home, que els que els que podrien o voldrien venir o tornar a Sant Cugat perquè és el seu lloc de naixement, perquè hi ha la seva família, no ho podran fer perquè potser no tenen els ingressos suficients. I hi ha molta gent que haurà de continuar marxant perquè això continuarà sent car, si anem per aquesta via, crec.
Sí, jo crec que aquesta cosa dels que ja som aquí, ja som prou, tanquem la barraqueta, jo crec que això no és lògic, ni és sensat.
Tenint en compte que molta part de la població, per dir-ho així, és nouvinguda,
Exacte. Tenint en compte, això ho deia un geògraf, que ara no recordo quin percentatge de la gent que vivim en aquests moments a Sant Cugat és nascuda aquí, crec que no passava del 10 o del 9%, la resta som nouvinguts, de fa 30 anys, 50 o 43, és igual, però som nouvinguts. Per tant, a mi em sembla que dir els que hi som ja tanquem perquè ja no n'hi cabem més, això fins a cert punt és egoista, sense tenir en compte el que acabem de dir ara, que n'hi ha molts dels que sí que hi havien nascut i han hagut de marxar. M'explico? És a dir, que jo crec que això no és lògic, no és una aposta lògica. Entenc que la major part de gent, quan veu que els que hi som i els que hi vivim de fa temps tenim, o la població en general, té deficiències sanitàries, deficiències en certa l'educació, amb serveis socials, que no podem complir amb les expectatives d'una part important de la població, que com diu també l'informe sociològic, doncs hi ha un percentatge molt elevat de gent que té dificultats per arribar a final de mes. Per tant, els que ja estem aquí veiem totes aquestes necessitats, diu no, que no vingui ningú més, per favor, perquè no, ens faltarà més sanitat, més escoles, més serveis socials. Però jo crec que aquesta no és la solució, no és la... No.
Doncs en seguirem parlant, que com diguem sempre, la solució no és ni senzilla ni d'una sola línia.
Si ho fos, segurament algú ja ho hauria resolt.
Ja ho hauria resolt, sí. Per tant...
Excepte si volia fer negoci.
En parlarem, ho debatrem i farem propostes.
Molt bé.
Roser, Rogeli, Robert, mira, tots amb R.
Sí.
R que té R.
Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres.
Que passeu molt bon cap de setmana.
Igualment. Bon dia.
Molt bon dia.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Frenski Sant Cugat patrocina aquest espai.
I avui, per rematar el Faves Comptades i també per rematar la setmana, ho hem de fer com fem cada divendres. Donem la benvinguda al cap de setmana, però abans en revisem i repassem el que ens deixa l'actualitat en clau societat, en clau cor, premsa rosa, com li vulgueu dir. I per això hem de saludar la Cuca Fernández. Cuca, què tal? Com estàs?
Molt bon dia, molt bé.
Sí?
Molt contenta de ser aquí, un altre divendres.
Ja tornem a tenir portades, i són portades que, diríem, que en comú tenen, que van en parella.
Ah, són parelles. Mira, sí, és veritat, no m'havia fixat.
Sí, no?
Jo, el denominador comú és que tant Ola com Samana ens han posat com a portada la boda del Cayetano Martínez Irujo i la Bàrbara Mirjan, que ja us vaig avançar la setmana passada que l'enllaç seria el cap de setmana.
Correcte.
Doncs, bueno, un casament molt tradicional, com es preveia, perquè ell es porta molta diferència d'edat.
Ara m'estava fixant, sí, perquè jo aquesta noia ni la conec, no tinc el gust... però veia que és joveneta, sí, m'ho estava preguntant.
S'han casat després de 10 anys de relació, ell és fill de la duquesa d'Alba, i bueno, s'han casat a una cerimònia íntima a Sevilla, però bueno, íntima, però molt, molt divulgada, perquè ha sortit a tot arreu i molt comentada. La revista Hola publica l'exclusiva, les imatges del casament, amb un vestit de la nòvia espectacular del Navasqués i bueno, tota la presència de la família Alba, que no sé si saps que els germans...
L'Eugènia també hi va anar.
Sí, perquè... anava molt guapa, i la Tana, la seva filla. Tota la família Alba en aquests últims anys, a partir que va morir la duquesa, han tingut moltes... Bueno,
rifirrafes,
sí,
no?
Bueno, lo que suele pasar, cuando las herencias caen, pues las familias...
Es discuteixen.
Exacte. Pues ha reunit a tots els germans i bueno, va ser una cerimònia molt, molt maca. Els nuvis van decidir treure una cançó molt, molt emotiva, que ens va cridar molt l'atenció a tots, que va ser Noches de Boda, que és del Sabina, i van obrir el ball de casament amb aquesta cançó.
Amb aquesta? A veure. Chamaconas.
Las trae de una ala, pues. Yo lo he visto, que se coman los gusanos estos ojitos. Sí, señor, Joaquinito, ¿me estás oyendo? ¿O crees que estoy hablando mal de ti, mi amor? Sí, te quiero mucho, mi cuate.
Però aquesta és la Chabela.
Aquesta Vargas, és la Chabela, no? Però clar, és que he tret la cançó del YouTube. I jo crec que al principi no l'hem tallat, però és Noches de Boda. La Chabela està fent aquí una... Bueno, són, tots coneixeu.
Està fent una interlocució amb el Sabina.
Tots sabeu quina és Noches de Boda, no? Doncs ha sigut tot això. Mira,
a veure.
No venga con prisas, que el diccionario le tenga las palabras, que las persianas corrijan la aurora, que gane el quiero la guerra del puedo, que los que esperan no cuenten las horas, que los que matan se mueran de miedo, que el fin del mundo te pille bailando,
que el escenario me tiña las ganas,
que nunca sepas ni cómo ni cuándo, ni viento volando, ni ayer ni mañana, que el corazón no se
vaya.
Que nos passe, que nos pille bailando.
Que nos fem, clar. És el millor que pot passar.
Home, sí, hem de discutir, hem de ballar, hem de... La música sempre serveix per tot.
S'ho van passar bé?
S'ho van passar molt bé. Bueno, ha sigut un casament pues, molt comentat. Totes les tertúlies del cor a les televisions pues, ha sigut han sigut els protagonistes de la setmana. Doncs també han sigut protagonistes a l'Alejandra Rubio i el Carlo Constancia amb aquesta escapada familiar que van fer a Màlaga amb el seu fill, que com saps ells no volen treure el seu fill en tot el que són revistes. Bueno, no els agrada que els surtin les imatges dels seus fills.
Clar que sí.
Bueno, els han agafat... L'Alejandra ha dit que són imatges molt, molt maques, però que ella prefereix que no surti el seu fill, encara que sigui pixelat. No volen que surti. Bueno, aquí hi ha hagut molta... És una mica contradictori, perquè són una parella que volen... Venen el que volen quan volen, que estan a la seva llibertat, però, clar, estan criticats perquè, clar, si tu vens... deixes la porta oberta a que la gent... o sigui, tot el que són els paparazzis, periodistes, la gent del públic també vulgui entrar a la teva vida privada, no? O sigui, que aquí hi ha una mica de contradicció. Però això cada un que pensi el que vulgui. Ells han fet un comunicat demanant que no surtin les fotos del seu fill. I aquí, bueno...
Mira, ni a tu ni a mi no ens passa això, no tenim problema.
Per això t'ho dic, perquè no venem la nostra vida privada, no? Llavors, clar...
No.
Hi ha molts artistes que no surt res de la seva vida privada, perquè ells posen la, la barrera i saben quan estan treballant o quan no. Però quan tu vens portades o vens coses, pues, aquesta porta, com et dic, està, la deixes com una mica entreoberta, no? Doncs la, també ha sigut comentat aquesta setmana la mala relació que tenen el Carlo Constancia i la Mar Flores arrel de la seva biografia, perquè saps que el Carlo Constancia s'està posicionant molt a favor del seu pare. I això de que la mare hagi parlat malament del pare en el llibre, pues, clar, al fill no li agrada. Bueno, aquestes guerres que mai acaben. I, de fet, el Carlo Constancia fill està fent un programa de, amb la seva mare, que això és com molt també, però bueno, quan hi ha diners pel mig tot s'arregla, però quan no quan
home,
surten...
o s'arregla o s'espatlla.
Exacte.
Perquè poden passar les dues
però
coses.
Però estan fent el programa junts, és un programa d'auriculatge que fan, ells són, fan un tàndem de parella per, bueno, han d'arreglar coses de les cases i no sé què, no sé quantos, que encara no s'ha estrenat, i es comenta que sí, que l'han fet, que l'han gravat, però que la relació no és bona. La que sí que ens ha deixat una bona notícia aquesta setmana és la Eva González, la presentadora i model, que està enamorada de nou. Vaja. Saps que es va separar fa uns 3 anys del Cayetano, el Cayetano Rivera, el torero, el fill de Paquirri, i la Carmina Ordóñez. Doncs després d'aquesta separació no s'havia conegut cap parella de la Eva González. T'haig de dir que jo a la Eva me la vaig trobar l'any passat a Càdiz, en un bar, i estava amb un grup d'amics, i entre el grup d'amics estava l'Iker Casillas. Ah, que jo vaig pensar, oi, mira, amores pasados.
Que te l'havies trobat per aquí Sant Cugat, perquè en realitat ella hi va haver una temporada que passava per Sant Cugat.
Sí, mira, doncs no ho sabia jo això, veus?
Sí, sí,
ja saps
sí,
més
sí.
Que jo.
A la premsa va sortir una imatge on es veia una zona de Sant Cugat, perquè doncs, tenia la seva parella aquí.
Doncs jo vaig tenir oportunitat l'any passat, l'estiu passat, de parlar una mica amb ella, bueno, una noia molt, és guapíssima, espectacular, i torna a estar enamorada, però enamorada d'una persona que no sabem qui és,
no,
és anònim.
No sabem qui és. Estupendo.
Sí, han tret el petó, perquè en pàgines interiors surt el petó, un petó així com molt que estàs començant alguna cosa, i no sabem qui és, o sigui que jo crec que ens donarà més titulars la Eva González.
Home, també... té una bona planta aquest noi, eh?
Sí, sí, no, és molt guapo. Clar, és que ella és espectacular, eh? A part és simpàtica, és una... i natural, no sé, a mi m'agrada, a mi aquesta presentadora m'agrada molt. Després a la revista Setmana han comentat també que la Rosa López, la cantant, la que sí. Va que... Bueno, te'n recordes?
No, com era?
A Celebration.
Sí,
és que jo no, tampoc no...
Living no sé què a Celebration.
Sí. Doncs pateix hipoacúsia. Hipoacúsia, que és un problema d'una pèrdua auditiva en la seva oïda dreta que afecta la seva capacitat per afinar, que això és molt fort, perquè tu ets cantant i tens problemes d'afinació, doncs això li està fent que la seva seguretat emocional i tal, doncs estigui una mica en risc, no? Aquest problema li provoca problemes d'afinació, com us deia, i li està causant una gran frustració. No sé jo si continuarà o tindrà arreglo, no sabem aviam
sí,
com...
Sí, hi ha solució.
Home, jo li desitjo el millor, perquè aquesta noia, des que sempre la tenim molt com a referent en el món musical, però és com que no acaba d'arrencar. Hi ha algú sempre que... No? Bueno, és una sensació meva.
Que és... té una mica d'agafe, o sigui, sí. Si no té un all, té una ceba.
Sí, sí. A part, sempre com que va passar d'uns quilos a un altre, sempre ha sigut com un... La seva vida ha sigut com una carrera d'obstacles. O sigui, no sé, és la sensació que a mi em dona des de fora. Doncs també ha sigut molt comentat fora de les revistes del Cor aquesta setmana el comunicat que han fet els pares del Mario Biondo, el que va ser marit de la Raquel Sánchez Silva, la presentadora,
sí,
que va
sí.
Morir i es va comentar en un primer moment...
El
bueno,
marit.
Es va dir per la justícia que havia mort de suïcidi. Doncs està com... Bueno, els pares, després de 12 anys del que va passar, han estat lluitant perquè es reobri el cas. Saps que la justícia espanyola aquí va fer un procés i després els pares van intentar que des de la justícia italiana es torni a reobrir el cas aquí a Espanya. No es tornarà a reobrir el cas, però sí que s'estan fent indagacions perquè es creu que no va ser un suïcidi. Bueno, tot això ha generat que aquest dijous, sí, ahir, a Barcelona els pares es van reunir al Col·legi de Periodistes, van fer un comunicat i estan dient que l'únic que volen és que el culpable de la mort del seu fill pagui per el que ha fet. No sé el que passarà. O sigui que ja saps que amb temes d'aquests de justícia no sabem com...
Hi ha morts que són una mica misterioses, no? Encara que s'hagin...
S'ha especulat molt, també, perquè parlàvem de sexe, així una mica de sexe... d'aquest que sexe dur, de drogues, de, bueno, i clar, tota la figura del Mario Biondo, també els pares volen defensar el seu fill, evidentment, perquè després, al final, els pares sempre volem que el millor pels fills,
no? Et sembla que acabem?
Sí, acabem amb la fava, si vols.
Vinga, la fava.
I la fava d'aquesta setmana és per... La nostra primera fava compartida és per Alejandra Rubio i Carlo Constancia. Jo això d'ambigüetat, de ara sí, ara no, quan jo quiero, quan jo no quiero, per mi, perdó, és una fava. Ho sento.
O sigui, pel que deies abans, clar, no? Que venen el que volen i quan volen.
Clar, demanen respecte per la seva privacitat mentre comparteixen moments íntims a les seves xarxes i amb la premsa del cor quan volen. De fet, ell no tant, bueno, sí, ell avui crec que surt el de viernes, però ella està cada dia de tertuliana en programes de Telecinco. O sigui, al final estàs aquí per qui ets i per com vius, no? No estàs aquí perquè ni siguis periodista, ni siguis actriu, ni siguis, al final has de ser conseqüent dels teus actes, no?
Doncs vinga, li concedim aquesta fava compartida. Al final de curs farem el llistat de les faves, de les faves concedides.
Podem donar algun cor, algun dia, també,
i
algú.
I farem doncs, un elenco de protagonistes, del Faves Comptades. Cuca, res, que acabem la secció. I t'emplacem la setmana que ve.
Setmana que ve aquí estarem.
Setmana que ve, més a veure qui protagonitza aquestes portades. Les revisarem i les repassarem de la baix.
Aquí que
vagi,
estarem.
Que vagi molt bé el cap de setmana.
Molt bon cap de setmana.
I després d'això acabem el programa. Ens acomiadem, serà fins dilluns a les 10 del matí. Obrirem una nova setmana del Faves Comptades. Adéu-siau.
Frenskis Sant Cugat ha patrocinat aquest espai.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Els hits de tots els temps.
A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Just love.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.